Ràdio Estel.
Indrets, el programa que t'apropa racons amb encant de la nostra diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia, benvinguts al programa Indrets, mitjançant el qual visitem setmanalment municipis, poblacions de la nostra diòcesi d'Urgell, els seus racons més interessants. L'Àlex Alsina és el control tècnic que els parla Carme Bonet. Avui ens trobem a Balaguer i visitem el Santuari del Sant Cris, així com tot el patrimoni arquitectònic que l'envolta. Altres punts importants d'aquesta ciutat històrica del comtat d'Urgell, que és la capital de la comarca de la Noguera. Balaguer té uns 17.000 habitants, té una altitud d'uns 250 metres i la seva superfície ocupa uns 57,4 quilòmetres quadrats. La situació del Santuari del Sant Crist, dominant la ciutat amb el seu campanar octogonal, fa que sigui el principal element identificador de Balaguer. Parlarem amb diversos protagonistes que ens faran endinsar i descobrir la ciutat, que s'ha convertit en un referent turístic de les comarques d'interior. Carregada d'història, com ho fa palès la gran quantitat de monuments que hi trobem, que ens traslladen al passat amb mostres de les tres cultures que hi han estat presents, la jueva, la islàmica i la cristiana. Així, els convidem a conèixer el centre històric, les esglésies, les muralles medievals, la plaça Mercadal, el Pla del Matà, un dels jaciments arqueològics més importants de Catalunya. Així mateix, durant tot l'any, les persones que visitin Balaguer podran gaudir d'un ampli reguitzell d'activitats i esdeveniments culturals que s'hi organitzen. Amb el programa Indrets comencem la visita pel Santuari del Sant Crist de Balaguer i tot el conjunt arquitectònic que l'envolta, que el fa visible des de la llunyania. En destaca la imatge del Sant Crist, molt venerada des de temps llunyans i fins als nostres dies. En parlem amb el rector del santuari, mossèn Pau Vidal. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Si anem a Balaguer, és visita obligada al Santuari del Sant Crist, que juntament amb l'Església, el Convent de les Monges Clarisses, la Casa Rectoral, formen un important conjunt arquitectònic que es veu així que ens apropem a la ciutat. Mossèn Pau, què en sabem dels orígens de la imatge del Sant Crist?
Naturalment, abans de la imatge, aquest conjunt arquitectònic al que has fet referència ja existia. Tot just conquerida la ciutat de Balaguer al 1105, de seguida el que era mesquita dels àrabs, el comte en fa donació al bisbe Ot i allà es construeix el que encara en queden la portalada romànica i la nau, encara en queden de la església construïda pel bisbe, pels comtes, pel poble, que durant molts anys va ser església parroquial, en el que l'església de Santa Maria del Matà. Abans que arribés el Sant Crist, també hi havia les monges clarisses, i són elles les, podríem dir, les primeres en què col·loquen el Sant Crist aquí en la església de Santa Maria del Matà. Els orígens són legendaris, oi? M'has preguntat pels orígens. Sempre el que s'ha remarcat més, sempre, que el Crist va venir pel riu Segre, per les aigües, damunt de les aigües, per damunt de la... acompanyat de llums i de cants d'àngels. Així ho diu la primera relació del llibre verd del 1600 i pico de l'Ajuntament de Balaguer, eh? Arriba el Sant Crist sobre les aigües, acompanyat de gran lluminària i de cants d'àngels. Són les monges clarisses, segons la llegenda, les quines baixen a recollir-lo, després d'haver-ho intentat les autoritats, la clerisia, i haver intentat també el poble de recollir la sagrada imatge. Són les monges clarisses, dones senzilles, dones de pregària, dones de contemplació, les que, a l'atansar-se al riu, la sagrada imatge se'ls hi atansa a les seves mans i són elles les quines l'entronitzen en el que era la seva església llavors, que era l'església de Santa Maria del Matà. Amb el temps, el Crist va anar guanyant amb devoció per part del poble fins que es va convertir el que era l'església del Matà es convertir en el santuari del Sant Crist de Balaguer.
És una imatge molt venerada pels balaguerins?
És molt venerada pels balaguerins i per tota la comarca, més encara, podríem dir, per terres de Catalunya i per terres d'Aragó. Ho fou moltíssim en el segle XVII, XVIII, papes que concedeixen indulgències, reis que visiten el santuari i el poble que, sobretot en moments de gran sequera, no hi havia el canal d'Urgell, doncs acudeixen al Sant Crist de Balaguer, fan el que en diuen les tretes, treuen el Sant Crist en professor demanant l'aigua de la que en tenien tanta necessitat als camps. La devoció del poble ha estat des de molt antic, segle XVI, XVII, XVIII, fins als nostres dies, ha estat constant. I en tenim molts testimonis.
Les festes del Sant Crist, que tenen lloc al mes de novembre, són dedicades al patró de Balaguer. Com ho celebren els balaguerins?
Sí, és la gran festa de Balaguer.
És la festa més important.
La festa més important. La vigília, o les vigílies, segons el calendari escolar, els alumnes dels col·legis de Balaguer fan l'ofrena floral, i no solament els alumnes de les escoles, sinó que també fan ofrenes florals aquest dia, la vigília o l'antevigília, la fan també algunes associacions, els futbolistes del club de futbol Balaguer, bueno, algunes associacions pugen a fer l'ofrena floral al Sant Crist. Sobretot el que ocupa tot el matí és l'ofrena de tots els escolars, de totes les escoles de Balaguer, i és emocionant i molt veritablement molt bonic. Després, acabada l'ofrena dels nens, a la plaça es fa una festa infantil i és la preparació, podríem dir, de la festa. El dia mateix, el dia 9, el senyor bisbe celebra la missa major, hi ha una assistència de poble que no caben a l'església, moltíssima gent, la plaça del santuari s'omple de gent, antigament posaven un predicador a dintre de l'església i un altre a fora. Actualment els mitjans de megafonia ja supleixen això, però la plaça no podem dir que estigui plena, però hi ha moltíssima gent a la plaça que no han pogut entrar a l'església. I tot el dia és una peregrinació de balaguerins i gent de la comarca que pugen a venerar el Sant Crist. No solament el dia 9, és tota la setmana que van pujant gent, el diumenge que hi hagi entremig de les festes puja molta gent a la celebració eucarística, i el dia 10 també el senyor bisbe presideix l'Eucaristia, acompanyat dels sacerdots de la comarca i de l'arxipestrat.
I de la resta d'aquest conjunt arquitectònic que parlàvem en començar, què li agradaria remarcar?
Bueno, ja m'agradaria remarcar, tenim actualment un projecte de restauració. És de l'antiga església, en què de la portalada romànica, molt malmesa pel temps, per les pluges, i després en queda també la nau central. Té un rosetó d'influències àrabs i que tots ens agradaria que tornés a tindre una vida tant el portal com també el rosetó. Hi ha també a l'interior el que és la nau fond, la que en diem la capella fonda, és l'antiga nau central d'aquesta església romànica, que en part estira a terra tot el creuer, l'absis i altres parts, estiren a terra quan al segle XVIII es fa la nova orientació del santuari i es construeix el que tenim actualment, aquesta església d'un estil senzill, barroc, podríem dir, però senzillet, que és, però, bonic, eh? Encara que sigui senzill l'estil, però és una església bonica, però van tirar a terra el que era la nau del creuer i el mateix creuer. I entonces, llavors, orienten l'església cap al... com està, naturalment, està orientada de ponent cap a Orient, i ara, quan se va al segle XVIII, s'orienta de nord a sud. No és l'orientació tradicional de les esglésies. Uh-huh. Voldríem recuperar, farem els esforços per poder-ho fer, si Déu ens ajuda i també tenim la col·laboració dels feligresos, tornar a restaurar el que queda de l'església d'Almatà, construïda a finals del XII, principis del XIII.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Continuem amb el programa Indrets. Ara ens endinsarem a la població de Balaguer per conèixer tot aquest patrimoni cultural i ens comentaran també els principals esdeveniments que s'hi celebren, que són molts, perquè durant tot l'any es fan actes culturals, concerts, rutes turístiques per l'interior de la població. Així ho farem de la mà del regidor de Cultura, Miquel Aja, i la tècnica de cultura del Museu de la Noguera, Carme Alós. Amb ella començarem parlant del patrimoni. Bon dia.
Bon dia.
La població de Balaguer compta amb molt patrimoni cultural que avui ens permet recordar el seu passat, en el que hi van ser presents l'escultura jueva, musulmana i cristiana, així com la seva capitalitat de comtat d'Urgell. Què se'n conserva a la ciutat?
Se'n conserva moltíssim i de totes les èpoques i cultures que tu comentaves, perquè heu de pensar que Balaguer és una fundació que creiem que és de segle VIII. Llavors tenim tot el que és la ciutat original que va sorgir en aquell moment al jaciment del Pla d'Almatà. Són 27 hectàrees de jaciment arqueològic, dels quals hi ha una petita part que és visitable. Conservem el centre històric, doncs, tot l'urbanisme també d'aquesta època i de les ampliacions que hi ha fins al segle XIV, amb tota també l'ampliació de la muralla d'època del comtat d'Urgell, i se conserva també part del barri jueu. Potser és la part que està més afectada o que s'ha esborrat més, però tot i així conserva també encara les traces, a part de, bueno, les esglésies, els temples i tot el que tenim encara en peu.
Uh-huh. L'església de Santa Maria i el Sant Crist són elements molt identificadors també de Balaguer.
Home, jo crec que són la skyline de Balaguer. No? Balaguer s'identifica justament per aquesta silueta tan característica, i hem de pensar que també que tenen una història que reflecteix aquestes cultures, almenys la musulmana i la cristiana posterior, perquè totes dues són antigues mesquites que es van reconvertir després de la conquesta cristiana en temples cristians. A més, el santuari del Sant Crist de Balaguer era la mesquita Al-Jama, per tant, la mesquita principal, i que d'alguna manera ha conservat aquesta principalitat, no?, de l'espiritualitat a la ciutat, i ara és un dels santuaris també més visitats, jo crec que arreu de Catalunya.
Uh-huh. I trobem també el jaciment arqueològic d'època islàmica més important de Catalunya. Quina informació ens aporta aquest jaciment i crec que des de fa temps que s'hi està treballant, en quin punt es troba aquest projecte?
Això és el que estàvem comentant abans, és el Pla d'Almatà, és un jaciment molt gran, són 27 hectàrees, i estem treballant de manera discontínua, també és cert, des de fa... doncs ja deu fer pràcticament 30 anys, des de l'any 82, fa 30 anys justament, i la informació que ens aporta és moltíssima, perquè s'ha de pensar que és una ciutat que en el moment de la conquesta és tot un barri que queda abandonat, a damunt del qual no s'hi construirà res més, o sigui, no estarà afectat per urbanitzacions posteriors com ens passa a moltes ciutats, no? O com ens passa en el propi centre històric de Balaguer, allò queda abandonat, es converteix en camps de cultiu, i ara pràcticament hem de treure només la terra superficial que s'ha generat per trobar-nos amb les restes dels murs de les cases, els carrers, els cimentiris, els espais públics. La ciutat està intacta i està allí esperant a que la descobrim i a que la posem en valor. jo crec que ens ha de donar encara molta informació. És, com tu has dit, és el jaciment d'aquesta època més important de Catalunya. Se l'ha comparat moltes vegades amb Empúries, no? De pensar que Empúries fa 100 anys que estan excavant i no han acabat, no? I nosaltres només en fa 30 i de manera molt irregular, i de fet hem excavat una part realment molt petita, però sabem que la potencialitat és enorme i que ens queden molts i molts anys per endavant.
Tinc entès que d'aquest passat en conserveu una peça molt exclusiva, una arpia, m'han dit. I que també, doncs, esteu projectant alguna cosa.
Sí, a veure, a part del jaciment del Pla del Matà, o lligat al jaciment del Pla del Matà a la ciutat, hi ha també el que és el castell de la Suda, que després va ser castell formós en l'època dels comtes d'Urgell, va ser residència, no?, dels comtes d'Urgell. En aquest castell s'hi va construir mitjans del segle XI un palau que es va decorar, o que va pujar a decorar-lo un taller de Còrdoba, que després faria també el Palau de l'Aljaferia de Saragossa, i es va decorar amb unes pintures excepcionals, amb uns pigments excepcionals i amb una tècnica que és la guixeria, que estava doncs molt de moda a l'època, a mitjans del segle XI. Doncs d'aquest palau, una de les peces, a part d'altres moltíssims fragments de plafons decoratius i arcs que són vegetals i epigràfics i tal, tenim una arpia, que és una au de rapinya amb cap de dona, que té mans, està assenyalant alguna cosa, és una peça que és excepcional al món. De moment, arpies se'n coneixen moltes, però que tinguin mans. De moment se'n coneix una Balaguer. Ens hem enterat no fa massa que n'ha aparegut una altra zona de Mesopotàmia, però en un plat de bronze. I Balaguer vol potenciar d'alguna manera aquesta singularitat i està, bueno, hi ha la idea de fer un bestiari de la ciutat i que un d'aquests bestiaris sigui l'arpia. I després també que la festa medieval que es va endegar l'any passat en motiu dels 800 aniversari del Mercat de Balaguer porti el nom també de l'arpia, no? L'arpia de Balaguer.
Tot això, tot aquest patrimoni s'ha conservat força bé fins als nostres dies. Què creieu que ho ha possibilitat?
Bueno, és el que comentàvem també abans. Segurament que el Pla del Matà quede deshabitat, es converteix en zona de conreu, això provoca que la conservació sigui excepcional. Tenim altres ciutats islàmiques andalusines a Catalunya, com poden ser Lleida o Tortosa, però, clar, la ciutat ha continuat habitada, s'ha continuat construint al damunt i el construir s'ha destruït. Això no ens passa a Balaguer en aquest gran barri que és l'origen de la ciutat. Heu de pensar que el centre històric de Balaguer també és part de la ciutat andalusina, però que naixerà amb posterioritat al Pla del Matà, però també en forma part. Llavors això ha provocat que la conservació sigui molt bona. De tota manera, a veure, molt bona vol dir que conservem el que hi ha, i que tampoc no és que tinguem les cases senceres ni molt menys, però bueno, prou i suficient per a donar-nos una bona imatge de molts aspectes d'aquesta societat, antropològics, d'alimentació, de formes de vida. Tot això ho tenim al Pla del Matà i està en bon estat.
Miquel Aja ens comenta alguns dels actes als quals fèiem referència, no tots els que voldria per raons d'espai del programa.
Intentem que les tradicions populars que estan arrelades ja al poble, com és Sant Antoni i les diferents festes populars, pues, estiguin a la flor del dia. Tanmateix, també tenim diferents festes que hem anat introduint o que s'han anat introduint al llarg d'aquests anys i que hem introduït aquest any. També una festa molt, molt popular i molt tradicional és la baixada de barques, que en diuen Transegre, que en la qual hi baixen pues, 300 barques pel riu i baixen unes 2.500 persones que ho van celebrar la setmana passada. També com a tradició, i des de fa molts anys, també tenim un espectacle que és inèdit, que es diu Viu la Passió. Aquest espectacle es fa a l'aire lliure i s'utilitza l'entorn del Castell Formós per realitzar aquest espectacle tan viu. I només es celebra per Setmana Santa i es fa al vespre, durant els 3 dies, dijous, divendres i dissabte. Tal vegada també, bueno, pues, tenim la festa tradicional del Sant Crist, que es celebra sempre el 9 de novembre, i diferents festes de caire cultural, com seria una setmana que fem una setmana cultural instaurada aquest any, que és la setmana de Sant Jordi. Aquest any també hem instaurat una festa que li diem amb la gespa al cul, I es tracta de potenciar tots els grups de música d'aquí a Balaguer. Segur que a Balaguer tenim un riu molt maco i en aquests moments pues, aprofitem el riu per fer un concert cada dimarts a l'estiu en els que els diferents grups de Balaguer van passant perquè siguin coneguts per tota la ciutadania i per, sobretot també per la gent que ve a fer turisme aquí durant l'estiu. D'altra banda, doncs, bueno, també tenim diferents rutes turístiques a nivell de ciutat i també podria dir que fem durant l'estiu també una cosa que en diem la nit de llegendes, en la qual s'expliquen unes llegendes per diferents espais de la ciutat, acompanyats per músics de l'Escola de Música de Balaguer. Cosa que es diu poesia, música i poesia, que ho fem, que hem començat també aquest estiu, que es tracta d'utilitzar un espai que en diem les Franqueses. És un monestir cistercenc i cada dissabte i diumenge del mes de juliol hi ha un concert de música i poesia. Això també ho hem instaurat aquest any.
Uh-huh. Aquest estiu.
Sí.
I en el programa Indrets també parlem amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Balaguer, Toni Belimelis. Ens explicarà els principals atractius d'aquesta població, de la influència que ha tingut la promoció de tot el patrimoni del qual hem parlat en l'increment del turisme, de nous projectes turístics i que quan visitem Balaguer hem de tastar la coca de recapte. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Balaguer compta amb ampli patrimoni cultural i paisatgístic. Què ens recomana que visitem quan anem a Balaguer?
Pues sí, com molt bé diu, pues Balaguer té un ampli patrimoni cultural que ens ha deixat la història al llarg dels temps en forma de monuments i vestigis de totes les civilitzacions que hi han anat com visquint, com són, per exemple, per fer un repàs així de lo més concret i important, serien, per exemple, les muralles medievals que ara estan empezarem el procés de restauració, que són islàmiques, que pràcticament són les més importants o les més importants de tota Catalunya del món islàmic, que van tindre una presència molt important, que intentarem, tot i que els recursos són els que són amb els temps que estem, d'empezar a restaurar-les una miqueta i mostrar-les al públic. Després també contem amb el Castell Formós, que havia sigut vivent de Palau dels Comtes d'Urgell, també molt important, de l'època medieval. El convent de Sant Domènec, per exemple, també de la mateixa època, que té un magnífic claustre, o l'església de Santa Maria, que és gòtica, que és d'una sola nau, una de les més grans de Catalunya. Les muralles medievals, que les podem visitar mitjançant una passarel·la, es pot circular per damunt d'elles i es veu tot el poble de Balaguer i totes les diferents torres de vigilància que hi havia, muralles medievals també importantíssimes, i, com no, la nostra plaça Mercadal, amb el nostre casc antic, que és una plaça porticada, que és la més gran de Catalunya, amb pòrtics. Uh-huh. Amb pòrtics. I el Santuari del Sant Crist, que és un emblema que és conegut pues, arreu per la seva importància com a santuari.
Que es coneix Balaguer precisament pel santuari.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer, correcte, que ha hagut diferents restauracions, però que antigament pues, ve de l'època també medieval amb la seva capella, el que passa que pues, s'ha anat restaurant a santuari i molt, pues, molt important, com vostè bé ha dit.
Uh-huh. Tot aquest patrimoni ha fet incrementar el turisme en els darrers anys a Balaguer?
Sí, una mica potser indirectament, per lo que tenim és clar i per lo que intentem millorar i intentarem, que estem en fase de buscar pues, noves sortides turístiques que creiem que és una oportunitat en els temps que corren, però també estem potser aprofitant una miqueta que les persones han canviat les llargues estades a la platja, a la muntanya, per escapades curtes i més concretes en llocs que a la millor tenim a la vora, a la vora estem parlant 100-200 quilòmetres i hi ha coses realment interessants per visitar com són a Balaguer i en d'altres poblacions i comarca. Si parlem de la vora de Balaguer, doncs, parlem de la Noguera, doncs, també una oferta molt important i creiem que sí que ens n'han beneficiat perquè doncs, s'ha canviat una miqueta el sortir llargues estades a doncs, escapades curtes i llavors doncs, la gent doncs, potser sí que ve més uh-huh. amb visitants.
Amb tot, no és pas la principal activitat econòmica, el turisme.
No, no, és clar que no, però clar, volem intentar, mitjançant un projecte que estem creant ara, però volem fer estem fent un estudi de tot el que tenim i com ho tenim per a presentar un bon projecte i adequat a el que podem oferir, no més ni menys, simplement el que tenim, perquè creiem que en els temps de crisi que estem, i ho repeteixo perquè és la realitat, podria ser una sortida a donar a conèixer la ciutat i a indirectament donar negoci a la restauració, que també la tenim molt bona, botigues i tot en general. Parlant una miqueta de lo que tenim a casa, esclar.
Parli'ns breument d'aquest projecte.
Es tractaria de, com he dit abans, de no tan sols oferir el que tenim a Balaguer a nivell de monuments, història, patrimoni, sinó estendre'ns una miqueta a lo que és la comarca de la Noguera, intentar fer un paquet turístic lligant-ho tot. Que el client que vingui no sigui un client de grans masses, sinó un client familiar, o parelles, o fins i tot escolars, si convé, però que quan vinguin aquí quedin contents i satisfets i que ni queden molt plens de l'oferta que els dona ni molt buits. Una cosa que sigui completa, però sempre parlant de qualitat, de molta qualitat, perquè creiem que és el que després farà que ho diguin a les demés persones i tornin a Balaguer a provar aquesta oferta turística que intentarem crear. Una oferta turística de qualitat, lligada també amb la gastronomia i amb el comerç.
Parla de gastronomia, quin és el plat que hem de tastar quan visitem Balaguer?
Bé, a Balaguer de plats n'hi ha pues, moltíssim, però tots basats també en el producte varis. Ara estem patrocinant Coca de Recapte, que seria un producte que tenim d'aquí, que es feia antigament amb els productes de l'horta que sobraven, que fins i tot es podria considerar que té la denominació d'origen d'aquí. Però, clar, quan parlem de Coca de Recapte estem parlant d'un plat típic, però també podrien ser els caragols, podrien ser el conill, podrien ser pues, tot productes de qualitat, tot tret de la terra, tots trets d'aquí de la mateixa terra i cunyats de manera artesana i casolana, que és el que el fa més bo.
Moltes gràcies, Toni Belimelis.
Moltes gràcies.
Així arribem al final de l'edició d'avui del programa Indrets, amb el qual hem visitat Balaguer i el seu santuari del Sant Crist. També hem visitat el Pla del Matà, les muralles medievals, l'església de Santa Maria, el Castell Formós i el Museu de la Noguera. La propera setmana anirem fins a l'ermita de la Mare de Déu d'Arboló, al terme municipal de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà. I en posteriors programes també visitarem el santuari de la Mare de Déu de Bastanís, l'ermita de la Mare de Déu de Buscal, el santuari de la Mare de Déu de Núria i també ens arribarem fins al santuari de la Mare de Déu de Meritxell, en terres andorranes. Que acabin de passar un molt bon dia i fins la propera setmana.